La finestra d'Antonio Niebla.
Avui farem una història sobre Dawalset. Sobre Dawalset, que va ser un dels grups revolucionaris del món de l'art a Catalunya i que va tenir influència a tot Espanya. I Sant Celoni. Sant Celoni per què? Pues per una raó molt senzilla. Perquè aquí va néixer aquest grup que es deia Dau al Set, que és el Dau amb el número 7, que no existeix. És un Dau totalment surrealista. Vas descobrir fa poc temps de que aquí, al cementiri d'aquí, està enterrat René Metras, que va ser una persona molt vinculada també al Dau al Set, sobretot en tots els components de Dau al Set. I un altre personatge que va tenir també força que veure amb Dau al Set va ser Salvador Riera, que va ser el propietari i fundador de la galeria Dau al Set, que això es va fundar molt més tard. Però sobretot l'important d'aquest cas és que la revista Dau al Set, que va ser potenciada sobretot perquè va ser l'ànima del tema, se va fundar en el 1947, sobretot per els joves artistes catalans oberts a les corrents franceses i universals. Tenim de recordar que la Guerra Civil Espanyola va frenar moltíssim el desenvolupament de l'avantguàrdia i molts d'aquests artistes, de los artistes que van tenir incidència en la modernitat de l'art, van morir en el front o van ser exiliats. Però tornant a la revista que se va fundar en 1948, les figures inicials van ser el poeta Joan Brossa, les primeres, el Joan Brossa, el poeta i ideòleg, jo diria, i el pintor Joan Pons, amb el surrealisme per un costat que tenia el Joan Pons, i Joan Brossa, que aportava aquesta idea de lloc dadaista. Un altre dia tocarem el dadaisme i també parlarem del surrealisme i la seva importància. Amb aquests dos artistes se va unir Arnau Puig, l'Antoni Tapis, Terrats, Cuixart i molt més tard l'escriptor també Joan Eduardo Cirlot. Arnau Puig era el filòsof del grup. Escrivia i feia sobretot crítica i ensaigs de l'art. Els pintors van ser Joan Pons, que va influir moltíssim en el món surrealista, sobretot a Tàpies, una mica al Terrats també, i molt al Cuixart, els 3-4 pintors importants d'aquest grup. I se van proposar mesclar el surrealisme que havia quedat interromput per la Guerra Civil i continuar tot això, i van utilitzar en certa manera l'exemple de Joan Miró. Havien tingut molta influència de Paul Klee, de Massin, Picabia, i se van situar una línia més bé de surrealisme màgic, amb alguns dels quadres del Tàpies, i sobretot, en Tàpies, de Modest Cuixart, i Pons van tenir una gran influència. Però van crear aquesta revista, que és la que ens mou avui aquí, i per parlar del tema, que va ser una revista que va tenir una certa incidència com a mitjan d'expressió. Dedicat varios de los números al principi al Dalí, al Magritte, al Francis Picabia, al dadaisme, al psicoanalista i o a la màgia. I a través d'ella, d'aquesta revista, van promoure la renovació artística i cultural. Els pintors, hi havia un altre pintor també, que era Joan Josep Terràs, que va néixer a Girona, però de tant en tant va venir aquí també a Sant Celoni. I aquí a Sant Celoni, les famílies de la gent que estaven molt vinculada a la revista de Dau al Set, que era en Tàpies, la família d'Antoni Tàpies va estar tota la seva vida vinculada aquí a Sant Celoni, inclús va casar amb la Teresa Barba. Després, en Cuixart, que eren cosí, germans de Tàpies, per això Modest Cuixart es diu Modest Cuixart Tàpies, també estava i veranejava aquí a Sant Celoni. En Terrats venia de tant en tant motivat per aquestes primeres reunions que van tenir. Encara que després de la revista va tenir una influència notable, sobretot més a nivell literari que pictòric, en certa manera, pues se va muntar i se va editar sobretot al taller que tenia el pare del Joan Josep Tarràs, que tenia una empresa d'imprimir a Barcelona, i la va editar aquesta revista fins al 1956. Va ser un... en el món del surrealisme, tenim, i de l'abstracció màgica, que va ser el que va pràcticament dominar amb aquests pintors, molt al tapis en una primera època, perquè va abandonar. Va ser la primera època que pintava més o menys figuratiu, però sobretot una figuració surrealista. Després el Joan Pons molt i més abstracte, Joan Josep Tarràs, que feia una pintura, unes pintures també més abstracta, totalment abstracta, pràcticament on la figuració quasi no apareixia, i que deien maculatures, perquè anava utilitzant maculatures tipogràfiques que anava incorporant sobre els papers i anava afegint coses fins a composar en l'obra el que ell volia, no? I Joan Pons, evidentment, que va ser el més surrealista de tot, que va ser el que va incorporar als altres després dels seus viatges al Brasil. O sigui, el surrealisme català, en certa manera, va venir del Brasil, dels viatges que tenia el Joan Pons al Brasil. I allà va ser on va conèixer a un venedor de textil català, que era Salvador Riera. Salvador Riera anava a vendre molt sovint allà, i a mi me'n recordava, i havia parlat també en alguna ocasió, era un tipus molt divertit, que portava, que moltes vegades tenia de viatjar per el Brasil amb un pistolón al cinto. Perquè allà la situació era molt fàcil que te poguessin assaltar. Però en Salvador, que era un tipus alt, dinàmic i molt, molt simpàtic, molt divertit i molt valent també, explicava tot això amb molta gràcia. I sobretot les anècdotes que se trobava al pobre Joan Pons, perquè allà no li comprava un quadre a ningú, exceptuant en Salvador Riera, el català. O sigui que anava a comprar pintura feta d'un català justament al Brasil. Ja veus com són les coses, Gemma.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Bé, per què va venir aquesta situació del Dau al Set i a Sant Celoni? Sobretot per una qüestió de tipus familiar, perquè tots provenien d'aquí, curiosament, no? I algo té Sant Celoni, no sé si és el Montseny, aquest senyor tan gran i tan enorme que és el Montseny, que ens està vigilant a tot contínuament, que quan puges allà dalt te canvia la història totalment, i la història climatològica, i tot t'ho canvia tot, hasta em sembla que respires diferent. Algo deu tenir, i més a més que es digui Montseny, no és una casualitat. Aquestes coses jo penso, Gemma, que això no són casualitats que passen en la vida, no. Això són coses inexplicables, que se nos escapen, que estan ahí, i són aquestes preguntes incontestables que els homes arrosseguem tota la vida.